Ràdio Tiana presenta...
Som aquí! Bona tarda i benvinguts al quart programa del Som aquí, l'espai radiofònic on els nois i noies del Consell d'Adolescents de Tiana són els protagonistes. Avui tenim a la taula de l'estudi a l'Elna i la Núria, de moment, a esperar que se'ns afegeixi més gent. Com esteu?
Molt bé.
Doncs bé, el programa d'avui tractarem dos temes ben diferents entre si. Primer de tot, com que avui és 25 d'abril i es celebra el Dia Mundial per la lluita contra el paludisme, també conegut com a malària, parlarem una mica sobre aquesta malaltia, quins símptomes té, què provoca, si té o no cura. Llavors, en definitiva, serà una reflexió sobre tot el que comporta tenir aquesta malaltia o viure amb l'amenaça de tenir-la. A la segona part del programa ens endinsarem al món de l'educació fixant-nos en un col·lectiu en concret, el dels nens amb necessitats educatives especials. Per fer-ho, hem parlat amb mares de l'associació Nens de Premià de Mar, una associació sense ànim de lucre formada per mares i pares amb infants amb necessitats educatives especials i específiques. Ens explicaran quina és la funció de Nens i escoltarem el testimoni d'alguna d'aquestes mares sobre les vivències dels seus fills. Dit això, comencem.
Som aquí, amb Marta López.
Tal com hem explicat, la primera part del programa la dedicarem a parlar sobre la malaltia coneguda com a paludisme o malària, aprofitant que avui, 25 d'abril, és el Dia Mundial per la lluita contra aquesta malaltia. Em consta que us heu informat una mica sobre com, què és la malaltia, com es contagia, quins països són els més afectats, etc. M'agradaria, doncs, que sigueu vosaltres mateixes les que expliqueu als nostres oients una mica sobre la malaltia.
Bueno, la malària és una infecció que es sol transmetre a través dels mosquits i normalment en zones tropicals càlides, quan t'has de viatge... I, bueno, normalment entre 700.000 i 2.700.000 persones moren cada dia per la cada any per culpa de la malària.
Més del 75% són nens en... Bueno, són els nens... O sigui, més del 75% dels 700.000 i 2 milions són nens que tenen i en àrees d'Àfrica.
Molt bé. I heu trobat si té cura, si és una malaltia mortal?
Sí, bueno, la malària es pot intentar curar quan te la diagnostiquen al principi d'haver-la agafat i es pot anar curant entre unes 2 setmanes. Però no hi ha cap vacuna específica contra ella, sinó que t'has d'anar prenent medicaments que recepten.
I la mortalitat està anat increment amb els anys, s'ha disminuït? O és una malaltia que encara és un perill per la... Què creieu?
Bueno, és una malaltia com totes les altres malalties que, vulguis o no, t'afecten en alguna cosa i amb aquest percentatge que hem dit sí que segueixen morint moltes persones de malària, no tantes com abans, ja que ara ja hi ha més medicaments, però, òbviament, segueixen morint moltes persones.
I el mètode de contagi és bastant conegut perquè és molt específic. Podríeu explicar quin és?
És quan, o sigui, quan està la persona embarassada, es transmet mitjançant el fetus. I llavors, pues, si, per exemple, la mare té com una mica de... ha agafat com una mica de malaltia, el seu fill també ja pot néixer amb aquesta malaltia.
I sabeu com s'agafa aquesta malaltia? No. Què és el que la causa?
Sí, amb els mosquits, amb els paràsits que els porten, ja que ells també estan infectats, i si tens la mala sort que et piquen, et transmeten la malaltia i això és el que ha dit la meva companya, que normalment la majoria és a persones embarassades, a mares embarassades, i causen que també el fetus estigui contagiat per aquesta malaltia.
I què us sembla que una malaltia bastant, bastant important, bastant greu en països, sobretot de l'Àfrica, que és on més hi ha, es pugui contagiar res amb una picadura de mosquit, és a dir, amb res?
Bueno, pues, a mi em sembla que hi ha moltes malalties que es transmeten així i és molt fort que, igual que segurament a tothom ens ha picat un mosquit a la nostra vida, i que una d'aquelles picades pugui ser que et transmeti una malaltia com la malària o com el Zika o qualsevol altra, és molt fort.
Molt bé. Acaba d'arribar a l'estudi la Maia. Sí que creieu que la malària és el que hem dit, és una malaltia que normalment la major part està sobretot a països d'Àfrica i Europa està gairebé erradicada. Què creieu de que en països considerats subdesenvolupats, per així dir-ho, tinguin una malaltia com aquesta i no nosaltres? És a dir, quina és la diferència clau en això?
Doncs que aquells països, com has dit, estan menys desenvolupats perquè i no hi ha tanta gent que es preocupi per ells, tampoc tenen tants diners, no tenen tanta aigua, els seus recursos són escassos i llavors no tenen ni tants medicaments, i doncs llavors és el que fa que hi hagi més malalties i que no es puguin curar com aquí.
Molt bé. I tu, Maia, saps alguna cosa de la malària o havies sentit a parlar d'aquesta malaltia abans de...
Bueno, la veritat és que no. Sí. No.
Molt bé. I vosaltres, que heu fet una mica de recerca, coneixeu abans l'existència d'una malaltia com aquesta o us heu enterat ara, per així dir-ho?
No, bé, jo no coneixia com... No la coneixia, però com que estem fent aquest programa, pues, sí, he sabut el que és i he après també noves malalties i on solen passar.
Sí, jo sí que la malària la coneixia d'haver-la sentit, no? Però la que coneixia era el Zika, que la vaig conèixer quan van haver-hi aquella època que hi havia molta gent infectada per l'èbola, i llavors doncs vaig conèixer moltes altres malalties i una d'aquelles era el Zika, que es transmet igual que la malària.
Exacte. I això, què és el que més us ha sorprès a l'hora de fer aquesta recerca? La xifra, per exemple, d'afectats o de morts? O...
Bueno, a mi m'ha afectat com tot el tema una mica, com, per exemple, que es passi a través d'un sol mosquit i ja et pugui arribar la malaltia de malària, i també que entre... La xifra aquesta de 700.000 i 2.700.000, que són com moltes persones i que la majoria siguin com nens.
Exacte. El 75%, no ho he dit abans, sí. Més o menys. I que aquesta xifra que us diu que siguin els nens els que siguin més vulnerables davant d'una malaltia com aquesta?
Doncs és fort, no? Que una malaltia... Bueno, ningú es mereixeria, no? Agafar una malaltia, però que siguin nens, que no han viscut res encara, saps? No sé, és... Se'ns fa raro.
I creieu que la solució, el que vol aquest dia per la lluita, és a dir, el fet de fer un dia mundial com aquest, és conscienciar no només per la malaltia, sinó també a l'hora de fer un tractament i d'investigar per erradicar-lo i per aconseguir, o com a mínim, que aquests països que no tenen accés a unes medicines que els puguin ajudar, que puguin, no? Què us sembla que al segle XXI, per així dir-ho, a dia d'avui, encara hi hagi gent que no té accessos a medicines o a medicaments que nosaltres, per exemple, podem trobar en un moment, ens poden recetar i ens poden salvar la vida, però ells no?
Doncs, bueno... És el que deia abans, que al final jo no entenc totes aquestes persones que no es preocupen per altres països que estan amb més baixes condicions, que no tenen medicaments i que al final tots són persones i tots hauríem de pensar en els altres. I em sembla molt greu que al segle XXI, com has dit tu, encara hi hagi aquesta diferència entre països i que en un país pots anar a la farmàcia a comprar medicines i en un moment te les donen i en altres t'hagis de buscar la vida i sigui molt complicat trobar alguna medicina per curar-te.
Molt bé, doncs, si voleu fer alguna reflexió final sobre el que hem parlat de la malària, abans de continuar el següent bloc.
Doncs
un resum, si voleu, del que hem parlat.
Doncs que la malària és una enfermedad que es passa a través d'un mosquit, un mosquit infectat, i que normalment es passa a les embarassades i als nens, i que cada any moren entre 700.000 i 2 milions de persones a causa d'aquesta malaltia.
Molt bé, perfecte. Doncs ara continuarem amb el segon bloc del programa, on ens endinsarem en el món de les necessitats educatives especials. Abans, però, farem una petita pausa. Tornem al Som Aquí, l'espai radiofònic on els nois i noies del Consell d'Adolescents de Tiana són els protagonistes. Tal com hem anunciat abans a la pausa, entrem de ple al segon bloc del programa on tractarem el tema de les necessitats educatives especials. Per fer-ho, hem pogut parlar amb l'associació Nens de Premià de Mar, una associació sense ànim de lucre formada per mares i pares amb infants amb necessitats educatives especials i específiques. Abans de començar amb el tema, em sabríeu dir què és una necessitat educativa especial o enumerar-ne alguna?
Bueno, és quan nens, adolescents, tenen ja ve que els hi costa més treballar o que, doncs això, que per algun motiu els hi costa més concentrar-se o treballar. I bueno, et podria dir alguna, doncs no sé, TDAH, autisme, no sé.
Vosaltres? O no havíeu, potser no havíeu sentit a parlar mai d'això, no?
No, jo mai havia sentit a parlar d'aquesta associació.
I ni de nens que tinguessin aquest problema?
No.
Llavors, heu conegut o tingut a classe algú amb una necessitat especial? És a dir, algú que sigués hiperactiu, que tingués problemes d'atenció, sigués autista o que vosaltres potser no ho sapigueu, però que tenia algun problema a l'hora de l'aprenentatge?
A veure, potser haguem tingut algun nen a la classe que li hagi costat concentrar-se o, bueno, no sé si seria ben bé TDAH, però era molt nerviós i coses d'aquestes, saps? Li costava concentrar-se.
I vosaltres com a classe, com a alumnes i el professor, com ho afrontàveu davant d'un alumne com aquest? És a dir, la classe es podia fer normalment?
Sí, sí, sí. Perquè, bueno, jo, per lo menys, no he tingut cap nen autista ni... He tingut, doncs, nens que sí que són més esverats, no? I es pot fer classe normal i també, doncs, no hi ha cap problema en fer la classe i l'únic és que, doncs, a vegades doncs, es despisten i tal, però bé.
I heu tingut una relació normal, és a dir, us heu pogut comunicar bé amb ells, parlar bé amb ells, teniu una relació fins i tot d'amistat?
I tant, jo sí.
Molt bé. Doncs avui aprendrem una mica més què significa tenir una necessitat educativa especial i primer de tot escoltarem un tall de veu de la presidenta de l'associació, la Maria Pilar Castillo, explicant què és Nens i la seva funció.
Hola, bona tarda. Soc la Pilar, presidenta de l'associació Nens al municipi de Premià de Mar. Nosaltres som una associació que està formada per pares i mares amb fills amb necessitats educatives especials independentment de la necessitat que tingui el nostre fill. Dona igual si té una dislèxia, si té un TDA, si té un TEA, si té un trastorn específic del llenguatge o té altres capacitats. Ens vam trobar que el problema que teníem era sortir-nos de l'estàndard, de l'alumne estàndard. Quan ens sortim d'aquest estàndard, ens trobem a nivell educatiu, sanitari, social, ens trobem moltes barreres, principalment la falta de recursos i de suport a les escoles, la falta de conscienciació per a la societat del que representa ser diferent, i totes aquestes raons ens fan que intentem canviar les coses. Volem deixar de posar etiquetes. Ser diferent és el més comú avui. Hi ha més gent diferent que no igual. I és el que volem una miqueta. Conscienciar la societat, trobar recursos per a aquestes escoles que no tenen suport, trobar eines perquè aquest col·lectiu, que té una diversitat funcional, tingui una inclusió real i no de paper, una inclusió real en el dia a dia.
Molt bé, doncs què us sembla, què penseu del que heu escoltat?
Jo no coneixia tan a fons aquest tema i m'ha sorprès el que ha dit de... Sí que és veritat que hi ha escoles que tenen pocs recursos o també hi ha escoles que en aquests nens no els donen l'ajuda que necessiten i també el fet de ser diferent, entre cometes, que és el que penso que tots som diferents i tots som especials i no perquè un nen tingui més dificultats en una cosa significa que ha de ser tractat diferent i com apartat de la societat. Tots som diferents i és el que ens fa a nosaltres, no?
Sí. Bueno, d'aquest tema que sí, que tots som normals. Ningú hi ha que, perquè tingui un problema d'aquests de concentració, no sigui normal, saps? Perquè hi ha gent que menysprea a la gent així i la tracta d'una altra manera perquè tinguin algun problema per la concentració.
I, bueno, us poso una mica de context. Aquesta associació va néixer fa un any i poc, fa gairebé, o sigui, més d'un any i poc, i fa un mes van celebrar l'any de naixement i van fer una festa. Llavors, van aconseguir, després d'un any, que en els pressupostos a Premià d'aquest any s'inclogués una partida per això, per intentar que les escoles públiques del municipi tinguessin una ajuda extra per a aquests nens amb necessitats educatives especials, és a dir, tinguessin un recurs més. Llavors, què us sembla que s'hagin hagut d'ajuntar com a associació per tal que els polítics, entre cometes, els escoltin, els prenguin seriosament per decidir-ho i els facin cas. És a dir, que hagin tingut d'alçar la veu per tal d'aconseguir una cosa bàsica, que és que els seus fills tinguin les mateixes possibilitats i que els altres.
Doncs a mi em sembla lamentable, sincerament, perquè penso que els polítics i tothom que pugui fer alguna cosa en aquest tema ha de ficar-se al dia i intentar ajudar en el màxim possible a aquests nens que es mereixen el mateix tracte que tots els altres i ser l'ajuda que necessiten per poder, doncs, portar un ritme de vida bo i no tindre que sentir-se ni diferents ni apartats en cap moment.
Doncs, si us sembla, per conèixer més a prop aquest tema, tenim el testimoni de 5 mares que ens han explicat l'experiència dels seus fills. Llavors, el primer exemple és el d'un noi que té síndrome d'Asperger. La seva mare ens explica què és i què implica tenir-ho.
Vivir dentro del TEA, o sea, trastorno de aspecto autista, en este caso hablaremos de un caso más leve que es más conocido como trastorno de síndrome de Asperger, que está muy de moda porque la serie de Big Bang Theory, el protagonista, qué guay, es súper divertido, tiene Asperger, os podrá sonar un poquito más de qué hablamos. Son niños que van a la escuela ordinaria, que se relacionan, que quieren jugar, que quieren relacionarse, que quieren aprender, pero que funcionan de otra manera, entienden las es como otro sistema de comunicación. Ellos no entienden las señales gestuales, no son muy literales, no entienden las bromas, las ironías, el doble sentido. Entonces, básicamente los problemas vienen de comunicación, de no saber entender ni que los demás entiendan cómo tienen que relacionarse con ellos. Normalmente, en la sociedad que estamos hoy en día, nos encontramos que es a estos niños, principalmente, hablo de mi caso particular, no generalizo. Nosotros nos encontramos que el esfuerzo de intentar encajar en este mundo, en esta sociedad, en la clase, en la extraescolar, en la sociedad en general, siempre viene por parte suya, casi siempre viene por su parte. Él tiene que intentar aprender a descifrar los gestos de las caras, él tiene que intentar descifrar, esto es una broma, si ahora todo el mundo se ríe, yo me río porque toca reír, pero no he entendido la broma. Ellos continuamente están descifrando, descodificando esa cara, ese mensaje, esa broma que han soltado en el patio. Es un esfuerzo que aparentemente no se ve, pero es un esfuerzo que están haciendo desde que se levantan hasta que se acuestan. Cuando a veces, si ponemos un poquito de... por parte de la sociedad, si ponemos un poquito de nuestra parte, sería un 50-50. Yo me esfuerzo, evito no hacer según qué, pero cuando salga una broma o salga de eso, no se pueden evitar, pues saldrán. Pero no está mal tener en consideración que hay gente que, pues que no entiende las bromas. ¿Y por qué no puedes, igual que respetas que otro niño no le guste jugar a no sé qué? Pues si a un niño no le gusta una broma o no entiende las bromas, algunas escapará, porque no se pueden evitar. Y también les va bien que vayan aprendiendo lo que son bromas, porque así, aprendiendo con casos, ejemplos, es como ellos las van identificando. Pero a veces es eso, es como un poquito el esfuerzo que ellos hacen.
Coneixeu abans d'escoltar el testimoni que era el trastorn de l'espectre autista o el síndrome d'Asperger?
No, jo no.
Jo tampoc coneixia.
I havíeu vist algun cop Big Bang Theory?
Sí.
Sabíeu que el Sheldon Cooper té, en principi, és el que té síndrome d'Asperger?
Sí, bueno, jo l'he vist per sobre, Big Bang Theory, tampoc amb els personatges ni res, a vegades me'l miro, però no sabia que tenia aquest síndrome.
I què us sembla, després d'haver escoltat el testimoni d'aquesta mare, quina opinió teniu d'aquest trastorn?
Doncs que és un trastorn que no havia sentit a parlar, però que és, doncs això, no? Es mereix el respecte i l'escolta com totes les altres malalties o els altres trastorns. I doncs que si, que penso que si un nen doncs té aquesta discapacitat, per dir-ho d'alguna manera, de no poder entendre les bromes, doncs que és el que deia la mare en aquest àudio, que esforça't una mica per, mentre estàs amb ell, no fer les bromes que faries quan estàs amb els altres amics, però òbviament s'han de fer bromes i alguna, és el que diu, s'escaparà i no passa res perquè ha d'anar aprenent, no? Però això, que mentre estiguis amb ell, doncs intenta no fer gaires bromes i ja està.
Bueno, sí, com ha dit la Elna, que jo mai havia arribat a sentir aquest trastorn, però, per exemple, si hi ha algun com nen en una classe que té aquest trastorn, pues els altres nens també, com evitar les bromes, adaptar-se a ell i també, pues, com no riure's d'ell i ajudar-lo a que s'adapti millor.
I quina opinió teniu d'aquesta malaltia, d'aquest síndrome, del fet de tenir una comunicació totalment diferent. És a l'hora de comunicar-te tant amb un com amb els altres, tens una visió totalment... una comunicació diferent. És com diferent perquè els seus codis comunicatius són diferents, no, és això, no entenen segons quines bromes, no tenen les ironies. Llavors, què us semblaria si, no, si vosaltres tinguéssiu aquest síndrome? Com us enfrontaríeu al món, per així dir-ho, als altres?
Jo penso que igual, perquè seguiria sent jo i intentaria, doncs, que els altres m'entenguessin, no? I dir-los, mira, jo no entenc segons quines coses, però no passa res, perquè igualment soc molt simpàtica i puc ser una molt bona amiga. Llavors, no sé, penso que jo ho faria igual i donaria les raons per les quals aquest síndrome no hauria de perjudicar en l'amistat.
Molt bé, doncs ara tenim un segon tall d'aquest mateix testimoni. En aquest cas explica com és la convivència a l'aula.
Nuestro hijo en su clase, la verdad es que todo el mundo lo respeta bastante, todo el mundo lo tiene bastante aceptado, respetan que es como es, pero la verdad es que mediante se van haciendo grandes, en curso, cuando son más pequeñitos, pues como que se nota menos la diferencia y pasa más desapercibido en el grupo clase. Pero mediante van cumpliendo años, van llegando a segundo, tercero, cada vez el grupito de amigos va disminuyendo. Son niños que quieren comunicarse, pero no tienen capacidad de hacer amigos, pero no la tienen. Les cuesta mucho arraigar un amigo, o sea, mantener un amigo. Quiere compañeros, pero amigos les cuesta muchísimo, porque no los entienden, no encajan, no tienen gustos incomunes, por muchas razones. Luego todo hay un poquito. Siempre te encuentras el típico niño que, ay, que se burla del que tiene gafas, que del que es gordo y el de que mira cómo habla. Y esto pues son cositas que se encuentran con el día a día. También nos encontramos padres y padres. Hay padres que desde que pequeños enseñan a sus hijos. ¿Y qué pasa? Pues este niño es así o esta niña es así y es como es y ya está. Pero también te encuentras al típico que dice, uy, cariño, tú sí puedes en la mesa, no te sientes a su lado, que pierdes clase y no aprendes tanto. Que te distrae, que es como es un poco tontín, y la verdad es que es una lucha bastante difícil el que respeten un poquito cómo es cada uno.
¿Qué os sembla? Sobre todo la última parte del audio, en la que feia referencia als pares.
Doncs penso que sí, els nens són així perquè els pares els han inculcat i és el que diu aquesta mare. Hi ha tipus de pares i uns són els que veuen la realitat, no? I els que li diuen al seu fill, doncs, que no passa res perquè hi hagi un nen així, perquè segueix sent un nen normal i que poden ser el seu amic, òbviament, i que no els hi passarà res, ja que és un nen normal com qualsevol altre. I després hi ha els altres, no, que jo també en coneixo, de pares així i dels que volen el seu fill sigui el millor i no s'acosti amb gent discapacitada o amb gent que no té les mateixes capacitats que el seu fill.
Bueno, jo també, o sigui, ho trobo malament per part dels pares que li diguin això als seus fills, que, per exemple, com ha dit aquesta mare, que no se sentin amb ell, que si no, pues, parlen classe, ja que li costa més com aprendre. I jo crec que, clar, els nens faran cas als pares, però també els nens tenien que posar com de la seva part per ajudar el nen que té aquest problema. I així el nen aquest s'adaptaria molt millor a la classe i amb molta més facilitat podria aprendre.
I què faríeu vosaltres si tinguéssiu un company amb autisme o Asperger a l'aula? Ara que ja sabeu més o menys què és aquest síndrome?
Bueno, doncs suposo que el tractaríem igual que els altres. No el deixaríem apartat, però tampoc, per almenys jo, tampoc aniria tot el rato, estàs bé, vols alguna cosa? Ja que ell es sentiria com, no sóc tonto, saps? Puc fer les coses per mi mateix. i doncs el tractaria com qualsevol altre amic i l'ajudaria amb el que fes falta i això, ja està.
Jo també, si tinguéssim un company a classe que té aquest problema, o sigui, per exemple, si em diguessin de sentar-me amb ell, tampoc diria que no, perquè és un nen normal i corrent i llavors, pues, també, si vol ajuda o alguna cosa, també l'ajudaria i també, tampoc, si li faria les bromes aquestes que no entenen i tot això, també intentaria adaptar-me també a una forma, a la forma que tenen ells de comunicar-se i també ajudar-lo.
Molt bé, doncs ara escoltarem el segon testimoni. En aquest cas és el d'un adolescent que també té Asperger i a més té TDA, que és a dir, trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. Escoltem-ho.
Soy mamá de un niño con Asperger y TDA en plena adolescencia y nuestros problemas son los mismos que cualquier otro niño con adolescencia, solo que hay que trabajar mucho más y hay que tener mucha más paciencia. Y hay que luchar ya no solo contra la adolescencia, que es un proceso que tienen que pasar, sino contra todo lo que, la ignorancia que hay sobre el tema de los niños con Asperger. Ya de por sí no entienden las relaciones sociales, son incapaces de mantener una conversación o de entender las bromas, la ironía. Y el problema, creo, que se basa en que no hay una educación para este tipo de problemas. Hay una educación bucodental, una educación religiosa, una educación de un montón de cosas, pero no hay una educación emocional que te diga a este tipo de niños y en este tipo, en esta etapa, hay que tratarlos pues de otra manera, con más tranquilidad, sin nervios, sin chillidos. Y eso, la base, creo que además de en las familias, tiene que estar en el colegio. Tiene que haber un tipo de educación que enseñe a los profesores cómo llevarlos y que esos profesores enseñen a los padres y a los alumnos a cómo no llegar a una confrontación con ese niño. Porque bastantes problemas tiene el pobre como para encima tener que entender todo lo que está pasando.
¿Y qué os sembla? ¿Creieu que tal como ha dit la mare, la solució seria créixer amb una educació emocional que ja des de ben petits ja els professors ja t'expliquin, mira, doncs hi ha nens que tenen diferents, vull dir, des de ben petits explicar ja, tots tenim característiques tal, hi ha alguns que els costa una mica més, altres que no. Creieu que d'aquesta manera aconseguiríem, no, també, vull dir, integrar-los més a classe, però sobretot fer acceptar-los molt més i sobretot entendre'ls.
Sí, jo penso que sí, que si des d'un bon moment en el que comença l'escola, en el que comença qualsevol cosa, se'ls ha de conscienciar i d'explicar-los les coses, no? De que si un alumne té TDA o té aquest síndrome, doncs dir-los, mira, doncs aquest alumne el que li passa és que, per exemple, no entén les bromes i no entén les ironies, però no els passa res més, no... No l'heu de tractar com si no sapigués fer res, però tampoc no el deixeu apartat. És un nen com qualsevol altre i es mereix el respecte i tot l'acompanyarisme que qualsevol altre nen. I jo penso que amb el pas dels anys es anirien fent una pinya a tots i que llavors és com et preguntarien quan ja siguessis més gran. I com és que et portes amb aquest nen? I tu diries, doncs perquè des de petit he sigut el seu amic i no tinc cap problema amb ell. Que no pas si arriba un nen nou a l'adolescència, més que es veuen qui són els millors, qui són els més populars i tot això, que llavors sí que ho passaria bastant pitjor el nen, ja que segurament no seria acceptat per la majoria dels nens. I llavors això, que ho passaria bastant pitjor i que des de petit seria molt millor.
Jo ho trobo bé que, o sigui, que facin això o que... Perquè, per exemple, si tu des de que tens una edat ja que comences a entendre les coses, per exemple, clar, quan entres al col·le ets molt petit, però clar, quan comences segon o tercer de primària ja et poden començar a explicar aquest tipus de coses, perquè, quan, per exemple, si tens un nen així a la teva classe, que puguis entendre el que li passa i que no et riguis d'ell o que es fiquin amb ell i també ajudar-lo.
I vosaltres, bueno, pel que hem anat comentant, abans no coneixíeu aquest síndrome d'Asperger ni l'autisme ni sabíeu quines conseqüències tenia. Vosaltres hauríeu agraït que això a primària us haguessin ja començat a explicar una mica què és això?
Doncs jo sí, perquè és el que et dic. Ara, si jo no estigués aquí parlant aquest tema, podria estar perfectament al carrer que em presentessin un nen i no sabria ni com tractar-lo, ni sabria quins són les coses que més els hi costa. I això, jo penso que a l'escola està bé, no, que ens expliquin doncs l'ortografia i tota la llengua i tot, però també penso que s'han d'explicar molts més valors dels que no ens expliquen.
Molt bé, doncs anem al tercer cas, que també està relacionat amb el trastorn de dèficit d'atenció, però aquest cop unit també a un trastorn motor i perceptiu.
La gran odissea comença just quan la meva filla té uns 4 anys. Tot comença per un procés maduratiu immadur. Bueno, els metges, tot, no li donen importància. Anem fent, veus que la teva filla no funciona igual que els altres. No està dintre de la normalitat. I ja comencen els primers grans problemes. Comencen els grans problemes quan des de l'escola diuen que no només és un procés immadur del trastorn general del desenvolupament. Comença un comè tortuós de psicòlegs, metges, neuròlegs. Cap d'ells dona un resultat segur, fins que arriba a l'edat de 8 anys. Un camí ple de, bueno, diguem, de dubtes, neguits, en el que ella és la primera que ho pateix. Finalment tenim un diagnòstic d'AMP, trastorn de dèficit d'atenció, trastorn motor i perceptiu. Desconegut a l'estat espanyol, però sí conegut a estats com a Noruega. Però vaja, com a pares no ens diu res més que, bueno, que la teva filla no està dintre de la norma. Per tant, hem de començar un gran camí. Comencem a pujar a la muntanya de l'Everest. Sí, li expliques a la teva filla que, bueno, que tots els altres nens van per una autopista i tu, malauradament, vas per un camí ple d'ensopegades, ple d'esvoranys, ple de batxes, però que entre tots, entre els seus psicòlegs, els professors, els pares, els avis, els cosins, la família més propera, anirem aplanant aquest camí, lentament, fins on puguem. Ella, amb tota la il·lusió, va aplanant, va treballant, s'hi va esforçant, però no deixa de ser frustrant quan et diu, mama, jo per què no puc fer això? Jo, mama, per què no sóc com la resta? Jo, mama, per què no puc fer allò que realment m'agradaria fer com els altres nens? Hem de preparar-los d'una manera molt més, els hem de preparar molt, els nostres fills, emocionalment. Tindre una gran autoestima, una gran confiança en ells mateixos, que ells podran arribar a aplanar aquest camí i que arribarem a algun lloc. No sabem a quin lloc on arribarem, no sé si farem el cim o ens haurem de quedar a mig camí, però el que sí que li hem de donar és totes les eines possibles que ella tingui per poder arribar a ser el més independentment possible i guanyar autonomia.
Molt bé. Què penseu del fet que es trigui tant a aconseguir un diagnòstic com, tal com ha explicat aquesta mare?
Doncs a mi m'ha sorprès molt, però a la vegada no, ja que aquests trastorns no estan ni coneguts ni tampoc escoltats, ja que doncs és el que ha dit, els metges molts cops no és res, anirà passant, els professors, els altres pares, tots et diuen que no, però és que són 4 anys on a la teva filla o una nena o un nen té aquest síndrome i no és capaç de saber-ho ni ell, ni ella, ni els seus pares, perquè ningú li ha ficat la suficient... No s'ha involucrat lo suficientment en aquest tema i no s'ha pogut saber fins 4 anys més tard què és el que li passava a aquesta nena.
Sí. I del cas aquest en concret, alguna cosa a comentar que us hagi sorprès?
Bueno, a mi m'ha sorprès que si la nena, per exemple, les preguntes que ha fet també als seus pares, però que també ha sigut com lluitant per poder ser un nen normal, una nena normal i corrent, i els seus pares també, els professors, i també ha dit que la seguirien ajudant fins que se li faci més fàcil o que ja els nens ho entenguin i això.
Molt bé. Doncs seguim amb el quart testimoni. Aquest cop és un noi d'11 anys que, a més d'Asperger, també té una malaltia rara que va fer que no poguessin detectar-li l'Asperger fins fa un any i mig, és a dir, fins que ja era bastant gran. Escoltem a la seva mare.
Hola, el nostre fill té ara 11 anys i en el nostre cas el nostre fill va ser diagnosticat de TEA o síndrome d'Asperger ara fa un any i mig després de molts anys de visites a psicòlegs i especialistes. A part del TEA, el nostre fill té una malaltia genètica minoritària que ha fet que el seu diagnòstic fos més difícil d'encertar. Doncs aquesta malaltia no només afecta el seu comportament, sinó també la seva capacitat motriu i visual. En el seu dia a dia n'hi ha hagut una evolució. Des de ser el nen raro de classe, ell en diria friki, i trobar-se sol a l'escola, a ser un company respectat i valorat per la majoria. Però encara té dificultats per integrar-se a un grup. Ell se n'adona de la seva dificultat i intenta relacionar-se amb els seus companys, però encara li costa perquè té uns interessos diferents de la resta dels nens. Per nosaltres ha estat una lluita diària amb els nostres sentiments, intentar protegir-lo, però alhora voler que fos el més independent possible, sabent que tindrà una vida difícil i que calia que pogués manegar-se-la tot sol en el dia a dia, apuntant-lo a casals d'estiu o al cau, a grup de música o a bàsquet, explicant-li la diferència entre broma i ofensa, palmada i cop, que no tothom es comporta com deuria i que no sempre guanya el millor o que no es pot tenir tot el que es vol, però sempre explicant-li el motiu, el per què. Hem volgut que el nostre fill tingués un esperit crític, però sempre positiu, malgrat les seves dificultats, i que se sentís com la resta de nens de la seva edat, encara que nosaltres sabem que el nostre fill és molt especial.
Què us sembla i què sentiu al veure que nois amb una edat tan propera a la vostra, com tant l'adolescent que hem escoltat abans com aquest de 11 anys, viuen amb aquest tipus de trastorns?
Doncs em fa ràbia que existeixin aquests trastorns, però sé que d'un dia per l'altre no es curaran, i sí que penso que en aquest últim cas penso que no, li van diagnosticar fa un any i mig, més o menys, i que l'hagi tingut durant molt més temps i no l'hagin pogut detectar ni saber què li passava, és fotut, no, per dir-ho així. I doncs que penso que no... que aquests síndromes s'han de valorar molt més, ja que a vegades tu prens com, bueno, com que no em passa a mi ni a cap de la meva família, doncs és igual, però si li passés algú de la teva família ja és molt més complicat, saps? El tindre un nen o una nena que potser o no entén les bromes o no entén els gestos o té una ment diferent, pensa diferent, li agraden altres coses, però penso que també és bo que t'agradin les altres coses i no tens per què ser diferent. I doncs penso que aquests, torno a repetir, que aquests síndromes haurien d'estar molt més escoltats i molt més valorats.
I aquí també entra, a part de l'Asperger, que dintre dels trastorns és un dels més coneguts, també entra la malaltia genètica que té aquest nen, que les malalties aquestes minoritàries, les anomenades malalties rares, que gaire a vegades no tenen ni nom, o tenen un nom molt específic que només té 100 persones de tot el món. O sigui, viure amb una combinació de tantes coses, és a dir, no només el que hem anat comentant de l'Asperger, sinó que a sobre també tenir aquesta malaltia genètica que et fa potser tenir una capacitat motora menor o una capacitat intel·lectual menor. Vull dir, tot aquest cúmul de coses que, o sigui, què us sembla? O sigui, sabíeu que existien nens amb aquestes característiques? És a dir, que no només tenien una sol símptoma, per així dir-ho, de això, té capacitat, no té unes capacitats motores molt elevades, és a dir, és més torpe, entre cometes, a l'hora de caminar, o és intel·lectualment una mica més, li costa més entendre les coses, però a la llarga, vull dir, és més que tot això. Vull dir, els símptomes que té, el que anirà allargant al llarg de la seva vida, mal millor dit, és això, un seguit de coses que l'aniran, són pedres al camí. Vull dir, no és només que no tenir tantes capacitats intel·lectuals, sinó que també té altres coses.
Doncs penso que... Bueno, jo sincerament no sabia que es podia tindre, doncs, això, diferents trastorns, ni bueno, doncs això, no? Viure amb no només un síndrome o un trastorn, i viure amb diversos. I penso que no és agradable per cap persona, no? I que a sobre ja tens un, que ja diguin que tens un altre, i com aquest nen que és pues, és com, per dir-ho així, com ho diuen, que és un trastorn així raro, doncs que ho tenen molt poques persones en aquest món i que t'has hagut de tocar tu, és com, et poses a pensar i dius, i per què a mi?
Sí. Doncs, si voleu, acabem amb l'últim testimoni. Aquest cop és un exemple ben diferent als altres, ja no és síndrome d'Asperger, autisme, sinó aquest cop és el d'una mare amb un fill amb altes capacitats, és a dir, el que es coneix com a superdotat.
Tots tenim molt clar que si una persona té dificultats d'aprenentatge necessitarà ajuda addicional per a poder adquirir els coneixements i perquè el seu pas per l'escola sigui una experiència profitosa, però... I si aquest nen o nena té altres capacitats, necessita ajuda o ja va sobrat? Doncs jo volia que us imagineu un nen de 3 anys. Resulta que a aquest nen li encanten les lletres. Està absolutament obsessionat. Arriba a l'escola P3 i s'ho troba tot ple de lletres. I comencen a treballar l'escriptura, que és com funcionem ara al cicle infantil. I resulta que està tan obsessionat que aprèn a llegir. Tenim un nen de P3 que sap llegir i que tota l'etapa infantil està muntada perquè els nens aprenguin a llegir P5. Aquest nen, què farà aquest nen durant tot aquest temps? Sempre diem, els nens amb altres capacitats s'avorreixen a classe. Jo crec, francament, que no és avorriment, és frustració. Imagineu-vos aquest mateix nen que a P3 li han donat per repassar una fitxa amb la lletra A. A P4 li tornaran a donar la mateixa fitxa per repassar amb la lletra A. I a P5 tornarà a veure la mateixa fitxa per repassar amb la lletra A. Passarà a primària, il·lusionat d'anar a l'escola de granja, i què serà el primer dia? Doncs segurament li donaran una fitxa per repassar amb la lletra A. A veure, cadascú tenim el nostre ritme, això ho tenim molt clar. Cada criatura té un ritme propi. I està clar que per ningú ha de ser el mateix. Però ja que tenim els nens que necessiten més ajuda, també hem de poder atendre els que van sobrats. Actualment, a Catalunya, els nens amb altres capacitats no estan ni detectats. Estem parlant d'unes xifres de detecció de menys del 0,1%, quan se suposa que hauríem de tenir entre un 3 i un 5% de nens amb altres capacitats a les aules. Gairebé no tenim nens detectats. S'està fent un esforç aquests últims anys per detectar-los. Però, a part de detectar-los, també hem de ser conscients de que els hem d'atendre. Que la diversitat és cap amunt i també és cap avall. La diversitat va cap a tot arreu.
Us esperàveu o sabíeu que un superdotat també té problemes a l'aula?
Doncs sí que en sabia, no? El típic empollón, el que li diuen coses així, que és com que està mal vist també saber-ho tot, ser molt llest i no que t'agradin les coses que expliquen. És com que, bueno, pues tu no eres de los nuestros, no? Perquè és com els guais, per dir-ho així, són els que normalment no fan res a classe, no... I els llestos, els que els agrada aprendre, els que són els que els superdotats, també pateixen molts problemes a la classe per simple fet de que els agradi el que estan explicant en aquella matèria i sàpiguen del que estan explicant.
I bueno, és el que comentava la mare, que un dels principals problemes que tenen a l'aula és la frustració aquesta de... Ells ja tenen el nivell suficient o més del que estan explicant. Són coses que potser ja han après per ells sols. És això, que aprenen a llegir als 3 anys. Llavors, està tota l'etapa infantil amb què els altres aprenen a llegir, però ell ja sap llegir. Llavors, durant aquella etapa no avançarà més perquè fins a primera primària ja no es comencen a fer més coses. Llavors, la frustració aquesta també els porta una mica no avorrir-se a classe, o sigui, avorrir-se no, però la paraula no és avorrir-se, sinó de desconnectar, o potser no tenen tant a classe perquè no els interessa el que estan explicant perquè potser ja ho saben, o no ho consideren del seu nivell intel·lectual perquè ells ja ho saben. Llavors és un... I és això, potser tenen més dificultats de relacionar-se amb els altres perquè potser tenen uns interessos diferents als altres, o a nivell maduratiu potser han crescut més que els altres i troben que els temes de conversació no són els seus, o... Llavors que... Si tinguéssiu un superdotat de classe o si fóssiu vosaltres, com reaccionaríeu? Com...
Bueno, a veure, a mi, pues, això que hem dit de la frustració, clar, si tu vas a P3 i ja t'han donat 10 cops la mateixa fitxa de la A, repassa la A, repassa la A, pues, per exemple, que, clar, dir encara no perquè encara són petits i tot, però que els profes també que posin una mica de la seva part, que ja sabem que el nen aquest pues, ja ho ha après i que li has donat molts cops la mateixa fitxa, pues saber-ho i donar-li potser una fitxa diferent, potser amb una altra lletra i cada dia diferent, o donar-li ja perquè llegeixi o perquè aprengui coses noves que el nen no sap. I clar, s'avançaria molt més dels altres, però clar, si no, el nen està com perdent el dia aquell que està a classe no fent res i només sentat a la cadira pensant en això, que sempre li estan donant el mateix i això.
Sí, jo penso que és com... Per ficar un exemple, és com si a mi, que vaig a primer d'ESO, ara em donen per llegir-me un llibre de 3 paraules per pàgina i amb lletra de pal. Òbviament, diré, doncs jo tinc més nivell que això i al final doncs m'avorriré, no? I és el que dic, doncs desconnectaré perquè això doncs no està al nostre nivell, saps? I una altra cosa que volia dir és que, igual que hem dit abans que els nens amb dificultats han de ser tractats amb les seves capacitats, els nens superdotats també. Si tenen, pel que sigui, més... Si saben més del que estan explicant o van més avançats del que va a la classe, doncs seguir el seu ritme i no fer-los parar perquè ja us estàs perdent el que ell sap fer i l'estàs així frustrant i fent-lo que s'avorreixi a les classes.
Molt bé, doncs amb aquesta reflexió acabarem el segon bloc del programa. Farem una pausa i ja anirem amb la recta final.
Som aquí. El programa de la local Ràdio Tiana que tracta temes d'actualitat social amb els i les adolescents de Tiana. Dirigit i presentat per Marta López. Us esperem l'últim dimecres de cada mes en directe de 5 a 6 de la tarda. I recorda que trucant al 93-465-3399 pots donar la teva opinió sobre el tema que estiguem tractant.
Som aquí perquè els adolescents tenim molt a dir.
Doncs estem ja a la recta final del Som aquí, el programa de la local Ràdio Tiana, on els adolescents són els protagonistes. Per acabar, com sempre, us demano que una a una feu una petita reflexió final sobre tot el que hem parlat del programa d'avui. Comencem per la Núria.
Bé, doncs jo, sobre el primer tema que hem parlat, bueno, del segon, que o sigui, per la part dels nens que tenen com aquest problema, doncs que, per exemple, que ho pateixen com molt tenint aquest problema quan tots els nens estan rient-se d'ells i coses així. I pels pares també, que hi ha hagut, que hem sentit també, que hi ha uns pares que els diuen als seus fills que no se sentin amb els nens que tenen aquests problemes, perquè si no els despistaran o alguna cosa així, perquè es pensen que són com tontets o diferents de nosaltres. I ara del primer tema de la malària, també que no sabia que hi havia com tants afectats, o sigui que he après que, per exemple, que hi ha molts afectats en la malària i que sobretot són els nens que estan més afectats i les mares dels nens, perquè ha sigut qui els ha picat el mosquit, o els nens també. I també m'al·lucina que un mosquit pugui produir la malària.
Bueno, jo primer dic que m'ho he passat molt bé fent aquestes reflexions, aquests dos temes, i que m'ha agradat molt, doncs, això, no? Conèixer més a fons els dos temes que hem tractat avui. I bueno, començant per el tema de la malària, volia dir que, com la meva companya ha dit, doncs que és al·lucinant, no? Com un mosquit, un insecte pot passar una malaltia que pot ser mortal, saps? I doncs que m'agradaria molt que es rebaixés aquesta xifra de morts per any, i sobretot que nosaltres, per exemple, Espanya, que és un país dintre del que cap, amb bons recursos i amb una vida econòmica doncs bona, doncs preocupar-nos per altres països, com per exemple Àfrica, que és on la majoria de la gent que pateix aquesta malaltia mor i on l'agafen, i donar-los doncs el que necessitin i preocupar-nos més per ells i per totes aquestes malalties. I després, sobre el segon tema dels nens i els trastorns i com un petit, penso que s'ha d'escoltar molt més aquests trastorns i no deixar-los córrer, no? Com si no fossin importants, ja que doncs poca gent ho pateix, i doncs mira, que no passa res, no? Perquè penso que tots hem de tindre el mateix tracte, i és el que he dit abans i segueixo dient. Hem de tractar els nens amb trastorn com es mereixen, i els nens superdotats com es mereixen, i com a ells hi vagi bé, com al final facin les coses millor i puguin fer-ho millor també.
Doncs moltes gràcies a totes per les vostres opinions i per les vostres reflexions. Gràcies també a l'associació Nens de Premià de Mar, a la Maria Pilar Castillo, presidenta de l'associació, i totes les mares que han col·laborat en aquest programa, explicant tant el seu testimoni com el dels seus fills. Si voleu contactar amb aquesta associació o saber més sobre el tema, podeu enviar un correu a paresimaresnee@gmail.com. Fins aviat!
Som aquí.